I les dades que ens passa de lo que serà lo que tindrem enguany de taronja, mandarina i també de llima. Ens ho passa la Generalitat Valenciana i és la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Ens diuen que la previsió per la campanya 2022-2023, en les primeres estimacions realitzades per aquesta campanya, reflegen unes previsions de cosecha de cítrics de 2.994 amb 892 tones, que és menys que l'any passat, però que en la província de Castelló es preveu una cosecha cítricola un 9,2 superior a la de la campanya passar, en un increment de mandarines en un 1,4, de taronges en un 8,1 i de 3 tonelades més en llimes. Pepe?
Jo els datos d'Aforo es agarren molta cautela i ho dic per l'experiència que tens d'anys, des de fa més de 50 anys. Per tindre un Aforo correcte tens que tindre en compte l'abandono d'horts, tens que tindre també en compte les plagues que també mermeren, o també els accidents climatològics. Entonces, tot això influeix. Que n'hi ha més producció així en la província de Castelló, que per cert n'hi ha un sindicat com és la Unió que va dir que en Clemenules teníem una meravella de producció que era la més alta de nivell nacional. És a dir, ho va fer tot molt bonic. Bueno, jo el que et tinc a dir és que sí, efectivament, tenim... bueno, jo tinc així un 15%, 1,15, 60% més, tret del mapa. Si me dius un nom, m'has dit un nou, no? Però jo tinc així un 15%, un 15,60%, que és dels datos del mapa. Però és igual, aquesta producció, la bona és sobre la campanya passada. Però ja que tindré que la campanya, ja que tindré en compte que la campanya passada va tindre menys producció que la campanya anterior.
Sí.
Però a pesar de tot, estos datos són inferiors a les últimes 5 campanyes de producció. D'homes, la campanya 2012-2013 va ser inferior en quilos a l'actual. Per tant, dir que tenim molt de volum de clemenules, 2.900.000 total en la Comunitat Valenciana, que la clemenules tenim un 13% més de producció, pues, en certa manera és llançar al vol una xifra hipotètica que a l'hora de la veritat se traduís. El que a mi me llama l'atenció també és que al final de la campanya tens que mirar la producció que s'ha exportat i la producció que ha eixit, i normalment, salvo que alguna vegada que sí que sabies que hagin manipulat xifres, te preguntes d'on eix una xifra d'exportació més alta de la que realment tenim. I entonces la pregunta que te fas és, per què? Perquè s'apunten així les frutes que entren des de tercers països, com és per exemple Marruecos, perquè ahí sempre ha hagut una duda, és dir, exportador pot recibir de Marruecos, canviar l'etiqueta, comprar-la a Marruecos i vendre-la al mercat i com a producció espanyola, quan això és mentira. A aquest respecte de la campanya, pues, sí que vull fer una referència a les declaracions de l'Oriol i del senyor Carles Pérez. Sobretot referent a que ens diu que és una campanya de menor producció, que segurament els altres països de l'hemisferi nord també tenen menor producció, però oblida els països de l'hemisferi sud, com per exemple Sud-àfrica. No, és que Sud-àfrica és de l'hemisferi sud, madura en temps diferent. Sí, però hi ha que tindre en compte que per exemple les taronges d'Orri i Nadorcot de Sud-àfrica ens arriben quasi fins a desembre. O sigui que campanya com és nostra, com és part de setembre, octubre, novembre i desembre, apleguen quasi fins a desembre les taronges aquestes, perquè avui barco refrigerat, ells la guarden i tal, i tenim taronges de Sud-àfrica fins a quasi desembre. Entonces això que tindrem en compte. Després n'hi ha algo que llama l'atenció, que diu, hay que defender el precio. Exigimos los contratos de compra-venta. Bueno, que me diguen que a aquestes altures s'exigisca un contracte de compra-venta és una tonteria, per una raó molt senzilla. Tu te compres un cotxe i ningú te diu que tingues que fer-te un seguro del cotxe. Però tu saps que si te pillen el seguro, tens un accident, te van a multar i penalitzar. Els contractes de compra-venta perfectament, en la inspecció, de treball en un almacén qualsevol pot dir a veure d'on estan els contractes de compra-venda i simplement per aquest fet ja no fa falta anar dient als agricultors que facin el contracte de compra-venda, els mateixos comerços el faran perquè no es multen. Però que parli ell de que els comerços estan abusant de nostre treball, jo no sé si tenen la mentalitat ficar en els comerços, perquè els comerços són una part de tot el negoci. Dins de tota esta, tot este mundillo de la citricultura també estan les cooperatives. Exigeix als comerços bona voluntat, que paguen preus i tal. Jo en este cas te diria una cosa, els comerços difícilment podran aguantar, la majoria, si els agricultors desapareixen, els comerços, la majoria desapareixeran també. Però sobre este tema, el que hauria fer el senyor Carles Peris és agarrar la llei de la cadena alimentària, que ells tant la fiquen per allà davant, que no s'ha vist per res.
Sí, el secretari general de la Unió, per a la gent que no conega el nom.
Sí, el secretari general de la Unió, el senyor Carles Peris. Referent a lo que és, en este cas, fijar els costs de producció, que fija la llei, vaig a llegir-li l'articulet que marca, en este cas, la llei de la cadena alimentària sobre les cooperatives. No obstante, en el caso de que un socio entregue la producción a una cooperativa o a otra entidad asociativa, será necesario la formalización por escrito de un contrato alimentario individualizado, con los mismos elementos mínimos recogidos en el artículo 9. Que el artículo 9 replega los costes mínimos y que se deben de perdón de dar de los costes mínimos. Salvo que los estatutos o acuerdos de la cooperativa o de la entidad asociativa establezcan, antes de que se realice la entrega, el procedimiento de determinación del valor del producto entregado a sus socios y el calendario de liquidación. Es decir, que las cooperativas están obligadas también a que els gerents o la junta entregui als socios el valor del cost d'aquest producte. Però per què no ho fan? Per una raó molt senzilla. No ho fan perquè des del mateix moment que fiquen el cost de producció, ells saben que quan vinga la liquidació, pues normalment, per desgràcia, les cooperatives sempre liquiden pitjor que els comerços. És que és dir, que vostè està atacant els comerços, ni en bons ni en rubins. Les cooperatives ni en bones ni en rubins, però escolta, tots estem en el mateix caixó. Si els comerços compleixen, els cooperatives també. I a més, en este cas, està vostè parlant de la llei de la cadena alimentària quan està la llei, nosaltres estem farts de dir, repetir, que no serveix per res i que el ministre, en certa manera, ho accepta. El que passa que segueix encabotat en que hi ha que la llei de la cadena alimentària. Bueno, ahí, si te parles de la llei de la cadena alimentària, tindrien que començar tots els plans estratègics, tots els projectes que han hecho, totes les lleis que han sacat en defensa de l'agricultura i ningú ha donat resultat. Però, en fi, és un tema que és molt preocupant que organitzacions agràries se dediquen a criticar algo que, per lo vist, no saben què criticar quan jo us demanaria, en aquest cas, que en un acte de transparència digueren quins són els sueldos que cobren els seus empleats i què cobren els sueldos que cobren el senyor Ava, per exemple, Rodríguez,
Sí, sap que no puc dir-lo.
Sí,
perquè com està vostè dient que li agradaria que cobrara, si jo m'equivoco de nom,
sí,
serà un poc...
Aguado, el senyor Aguado. El senyor Aguado i el senyor Carles Pérez que digueren en ares de la transparència a veure qui són els fotos que cobren ells i els seus empleats. Que, escolta, les informacions que corren per ahir, des de l'ego, fons confidencials, pues, lògicament no pots dir noms i pots dir xifres. Però sí que m'agradaria que en un acte de transparència tingueren la valentia de publicar-los.
Se n'anem a publicitat perquè vull que en este cas siga la secretària de la seva organització, Eva Domínguez, de que es parle d'eixa associació que és tan important per al món rural.
Sí, perquè a Pablo lo tenim apartat un poquet.